minuts i arribarem a 9:15 del matí. Us ho estem explicant al llarg del dia d'avui. A partir de demà i fins al 17 de juny, els joves ja podran demanar el bo jove d'ajuda al lloguer. Arreu de l'Estat, només el 15% de joves d'entre 16 i 29 anys estan emancipats. En altres paraules, 8 de cada 10 joves no poden independitzar-se a Espanya. L'increment del preu del lloguer, sobretot a les grans ciutats, sumat a la precarietat laboral que pateix aquest col·lectiu, fa que no puguin permetre's marxar de casa fins arribat almenys als 30 anys. El bo jove, doncs, intentarà pal·liar a tota aquesta situació. El govern espanyol en fa la dotació econòmica, però és responsabilitat de la Generalitat de gestionar-ne les peticions i les assignacions. Precisament, el govern ja ha advertit a la Moncloa que amb la dotació prevista és insuficient per les necessitats dels joves catalans i que amb prou feines es podrà arribar a les 10.000 persones. Comptant que una quarta part dels pisos de lloguer estan a Catalunya, on hi viuen el 17% dels joves espanyols, sembla clar que molts seran els que quedaran fora d'aquesta iniciativa. Però el gran problema del bo jove es troba sobretot a les grans ciutats. No els pots percebre si tens un lloguer superior als 900 euros. I aquest límit, de facto, està deixant fora molts joves obligats a compartir pisos a Madrid i a Barcelona també. Ara parlarem del bo jove, dels seus requisits i problemes, i ho fem amb el màxim responsable de gestionar aquesta ajuda del govern català, el secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat. Senyor Carles Sala, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Ben bé, què és això del bo jove? Qui pot rebre aquesta ajuda i quins són els requisits que han de complir els joves que hi vulguin accedir, senyor Sala?
Bé, bàsicament són els joves de 18 fins a 35 anys, 35 anys com a edat que es pot tenir en el moment de realitzar la sol·licitud, que estiguin empadronats i, per tant, sigui l'habitatge habitual on viuen en condició d'arrendataris i que tinguin uns ingressos màxims que, en funció dels anys que s'hagin de comptabilitzar, doncs varien entre els 22.500 i els 24.300 euros. A partir d'aquí, com vostè ara deia molt bé en aquesta entradeta, en aquesta entrada, doncs l'altre escull és una mica el preu màxim de la renda de lloguer que paga els joves. En el cas de les comarques de Lleida i Tarragona, el topall està en 600 euros de lloguer, en el cas de la demarcació de Girona estan amb els 650 euros, i després hi ha 5 comarques de la demarcació de Barcelona, que són els dos Vallesos, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Maresme, que estan en 900 euros. També la resta de demarcació de Barcelona, el límit estaria als 650 euros, com en la demarcació de Girona.
De fet, senyor Sala, ara en parlarem de tot plegat, però pel que fa al límit de preu d'habitatge, és per pis sencer o bé es comptarà el que paga una persona? Ho dic perquè, per exemple, si un pis val 1.000 euros cada mes i cada persona en paga 250, pot un jove d'aquest pis demanar l'ajuda o no pot fer-ho?
Queda fora, no sé que el contracte siguin contractes d'habitacions, que després també hi ha una altra escala diferent, si el contracte és d'habitacions. Però si el pis val 1.000 euros, doncs, i és un habitatge compartit, queda fora perquè la renda de lloguer supera aquests 900 euros.
Ara ho deia, que es calcula que aquesta ajuda a Catalunya podrà arribar a unes 10.000 persones. Per tant, intueixo que es deixarà molta gent fora.
Sí, nosaltres, a veure, com a Generalitat de Catalunya, en la reunió de la conferència sectorial, on estan totes les comunitats autònomes, van votar en contra del repartiment. Perquè, a més, doncs, els 200 milions d'euros que estan previstos pel 2022 i els 200 milions d'euros que estan previstos pel 2023, a Catalunya ens donen el 14,5% d'aquesta quantitat, per tant, 29 milions d'euros cada any. 29 milions d'euros, si els divideixes per 3.000, que són 250 euros d'ajuda lineal, independentment del que costi la renda de lloguer, independentment del que cobri els joves, si estan per sota dos topalls, doncs això surt 9.666 ajudes màximes. Si hi ha algú que està i demana ajuda, aquesta ajuda, aquest bo jove, i està en habitacions i està per sota dels 250 euros, això potser se'ns permet arribar a 9.750, 9.800 joves, però aquesta és la realitat. I nosaltres, vostè ho deia ara, un de cada quatre habitatges que hi ha a l'Estat en règim de lloguer com a habitatge habitual està a Catalunya, i no tenim el 14,5% dels joves de tot l'Estat, tenim el 17% dels joves. I això nosaltres ho podem posar, fins i tot, si em permet, en comparació en un anterior programa d'ara fa uns 10 anys, que era la renta bàsica d'emancipació, que va ser el mateix que ara, on l'Estat hi va destinar molts més diners, una mitjana de més de 350 milions d'euros als anys que més necessitava, no 200 milions d'euros, no? I en aquell moment, Catalunya, al llarg dels diferents anys, va representar el 17,5% de les sol·licituds que es van fer de renta bàsica d'emancipació. Per tant, tota l'experiència de l'anterior programa, de la renta bàsica d'emancipació, la realitat de les xifres estadístiques que li comento, doncs ens fa preveure que efectivament serà clarament insuficient.
Per tant, en mateixes condicions, senyor Sala, com es decidirà qui rep l'ajuda i qui no?
Bé, com no podem decidir per un sistema de concurrència competitiva, en dir, no, el jove que cobra menys o el jove que té una renta de lloguer més baixa, doncs, bueno, és en funció de l'expedient, del número d'entrada d'expedient. És una concessió directa que es va atorgant, que es van donant les resolucions mentre hi hagi doncs, recursos econòmics, mentre hi hagi partida pressupostària. Dir, en aquest cas, que amb posterioritat a aquesta convocatòria del Bono Joven, des de la Generalitat, llançarem la convocatòria ordinària d'ajuts al lloguer, que també s'hi presenten, doncs, evidentment, també s'hi poden presentar els joves. No són ajudes compatibles, no són ajudes que es puguin sumar, però sí que es poden tornar a presentar per si no se'ls acaba atorgant el Bono Joven.
Un dels altres esculls de tot plegat, com vostè bé deia, és si aquesta manera d'assignació, és a dir, conforme vagin arribant, s'aniran tramitant, tot esperant que no col·lapsi tot plegat, si és justa aquesta manera d'assignació que vostè feia referència. Ho dic perquè, esclar, potser hi ha joves que han de viure a Barcelona que necessiten més ajuda que algú que viu, per exemple, a Balaguer, per exemple, amb tota l'estima cap a la gent de Balaguer. Però, esclar, no és el mateix preu, això primera, i segona, no es necessita la mateixa ajuda, i per tant, això també pot fer derivar que s'acabi designant algú en comparació al lloc on viu?
Sí, però això ja va passar amb la renta bàsica d'emancipació. La renta bàsica d'emancipació, sí, jo estic d'acord amb vostè, i per això nosaltres, la convocatòria de la Generalitat, tenim aquesta fórmula del lloguer just que té en compte tant els ingressos de la persona o de la unitat de convivència o de la unitat familiar com el que paguen de lloguer. Les dues coses, per trobar una ponderació de l'ajut que s'ha de rebre. Però això que vostè em comenta ja va ser una crítica que es va fer en un moment de la renda bàsica d'emancipació, que era igual, i posant els municipis que vostè diu, Barcelona o Balaguer, que en aquell cas el jove, estem parlant dels anys 2008, 2009, 2010, rebia de forma lineal, independentment també dels seus ingressos, que en aquell moment estaven topats a 21.000 euros, doncs rebia 210 euros per lloguer, independentment del lloc. Aquesta ja és una crítica que es va fer i és una qüestió que nosaltres aquest cop vam reiterar que consideràvem que no era just fer aquest repartiment lineal per la diversitat de preus de lloguer que tenim al nostre país.
Dit d'una altra manera, senyor Sala, aquest bo jove va en detriment de les grans ciutats?
Home, les grans ciutats és on és més difícil, potser que es puguin complir tots els requeriments, perquè, a més a més, també hi ha molts joves que comparteixen habitatge o molts joves que, si viuen en una gran ciutat, és per qüestió doncs, de feina, per exemple, i potser no tenen l'empadronament canviat i encara estan doncs, domiciliats o tenen l'empadronament i estan censats al domicili dels pares o al domicili on habitualment resideixen i que no és el lloc on s'han hagut de desplaçar per qüestions, potser, laborals, no? Per tant, doncs, bueno, aquest pot ser un inconvenient, però en aquest sentit el Real Decreto, per entendre'ns, és molt clar i el marge de maniobra que hem tingut doncs ha estat bastant limitat.
Estem parlant avui del bo jove, del bono joven d'habitatge que ha posat sobre la taula el govern espanyol amb el secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat, Carles Sala, que és qui serà el màxim responsable d'aplicar-ho tot plegat a Catalunya. Esclar, si parlem de tot plegat, hem de parlar també de que aquesta ajuda és una ajuda per 2 anys. I la gran pregunta que es fan molts joves ara, ja, abans de demanar-lo, que serà a partir de demà, és quan s'acabi aquest període, què? Què és el que faig? És a dir, s'espera que els joves que necessiten ajuda ja no la necessitin?
En contra d'aquestes mesures, perquè no són mesures estructurals, són mesures electorals, i per tant, en aquest sentit, bueno, és com que diu, no, una ajuda a l'entrada, no, de viure de lloguer, però que si no hi ha una estabilitat laboral i ni si no hi ha uns ingressos recurrents, doncs, si en sac desapareixen 200 milions, doncs, bueno, no, ja ens ho deixa simplement a nosaltres, a la Generalitat, que anem posant recursos dels pressupost propi per si aquell jove, doncs, es queda en risc de poder perdre l'habitatge, doncs, que a través de la convocatòria ordinària, doncs, s'hi pugui presentar. Però, evidentment, les mesures d'aquesta tipologia en la que se creen tantes expectatives, a més, perquè és una mesura que està anunciada des del mes de gener aproximadament, doncs una mesura que es creen tantes expectatives ha de tindre una certa regularitat. No pot ser, no la podem vestir d'un simple impuls en un moment amb problemàtiques en l'àmbit de l'accés a l'habitatge en lloguer, que són evidents que són uns altres.
Precisament parlant d'habitatge, els preus de l'habitatge han augmentat descontroladament els últims 20 anys i els salaris, tot i que han pujat, sí que és cert que no han augmentat tant i per tant s'ha perdut poder adquisitiu. Què es pot fer des de Catalunya? Què pot fer el govern de Catalunya per pal·liar aquesta situació i evitar que moltes persones es quedin al carrer?
A veure, si parlem d'accedir, el que hem de fer és tindre un parc d'habitatge públic potent, i això no ho tenim, així de clar, i per tant, per poder-lo tenir, el que fa falta és molt de pressupost. Pressupost dels diferents nivells de governança, des del punt de vista de l'Estat, des del punt de vista del país, de Catalunya, i també des del punt de vista dels ajuntaments. Fa falta més compromís pressupostari, és una evidència. I no només pensar en que s'ha de promoure habitatge, no es tracta tan sols de dir no, hem de construir habitatge, que també, sinó que el que es tracta també és d'obtenir habitatge per altres vies, per poder anar doncs creixent en un parc d'habitatge gestionat per les administracions públiques que vagi resultant suficient.
Altres vies poden ser la Sareb?
I el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, que fa una diagnosi a 20 anys, 2037-2042, 15-20 anys, i clarament es determina que fan falta uns recursos pressupostaris molt importants perquè un de cada tres persones que crearà una llar a Catalunya els propers 15-20 anys necessitarà el suport de l'administració perquè aquesta llar sigui una llar digna i adequada.
Deia, senyor Sala, altres vies pot ser aconseguir habitatge social a través de la Sareb?
Evidentment, aquesta és una petició. Els grans tenidors, els de veritat que dic jo, aquests que tenen milers d'habitatges, doncs s'ha d'arribar, bé, per via de l'exigència, en el cas de la Sareb, perquè aquests són uns habitatges que el ciutadà ja ha pagat amb els seus impostos, no? I ara, a més, la Sareb, des de fa uns mesos, el capital social és majoritàriament públic. I, per tant, estem exigint des del Departament de Drets Socials, l'altre dia la consellera Violant Cervera va participar en un acte amb el vicepresident del País Valencià, demanant i exigint aquesta transferència dels habitatges de la Sareb a Catalunya, i també fer-ho respecte d'aquells grans tenidors que acumulen milers d'habitatges i en els quals hi ha el Plan 100.000 del Ministeri que porta les qüestions d'habitatge, del MITMA, en el que hi ha un compromís d'aconseguir 30.000 habitatges d'aquests grans tenidors i que nosaltres demanem que es transfereixin aquests 30.000 habitatges d'aquest Plan 100.000 a les comunitats autònomes en funció de l'índex de vulnerabilitat que hi hagi en aquest moment. Perquè tenim un problema ben evident, però que es pot fer més gros. I la moratòria i les pròrrogues de la moratòria dels desnonaments en funció de la qüestió de la Covid, doncs fa que en aquest moment a Catalunya s'hagin acumulat 4.500 procediments de desnonament, que doncs, el dia que s'acabi la pròrroga s'activaran doncs, una altra vegada, i per tant aquest és un problema. Jo no dic que no s'hagués de prendre una mesura d'aquesta tipologia, però és un problema que ha creat l'Estat, i l'Estat també hi ha de posar les solucions de caràcter estructural, no sé si legislatives o d'acció. Però en aquest sentit jo crec que és el moment per activar aquests 30.000 habitatges que es van prometre des del Ministeri en el plan 100.000.
Hi ha esperances que això acabi passant? Li dic perquè, com vostè ens deia, tant el govern català com el valencià han decidit fer front comú per demanar a l'Estat que transfereixi aquests habitatges de la Sareb, i no sé fins a quin punt la resposta pot ser esperançadora o no.
Bé, en tot cas, jo diria que el crit serà unànim. Jo crec que cada cop s'hi afegiran altres territoris de l'Estat on tinguin una certa problemàtica de poder oferir habitatge a persones o a famílies amb situació de risc d'exclusió residencial o amb situació de vulnerabilitat. I, per tant, jo crec que és la via més lògica. Aquesta ja és una via que es va reclamar i que ja s'ha definit com a una gran oportunitat perduda en la primera crisi, en el moment de gestar-se la Sareb. La Sareb segurament hi va haver condicionants de caràcter europeu per crear el que vam conèixer com el banc dolent, no? El banco malo. Però jo crec que ara, en aquest moment, l'accionariat és majoritàriament públic, aquests habitatges ja són de l'Estat, i per començar, els habitatges de la Sareb han d'ajudar a resoldre les cues que tindrem en aquest moment en el que s'acabi les pròrrogues i la situació de moratòria de la Covid.
Senyor Sala, deixi'm fer-li una darrera pregunta. Ja sé que està pendent d'una reunió i, per tant, li agraïm també des de Ràdio Estel que estigui amb nosaltres aquest matí, però és que ha sortit aquest matí alguna dada que ens cridava molt l'atenció, i no és per menys, perquè, segons el darrer informe del Consell General del Poder Judicial, durant el primer trimestre de l'any 2022 hi ha hagut 2.410 desnonaments a Catalunya, és a dir, un cada 55 minuts a Catalunya. Però és que el 2019 també ho lideràvem, però és que el 2021 també es liderava. Què està passant a Catalunya en tot aquest sentit?
Bueno, majoritàriament, el que li deia jo també van respecte a la xifra del bo jove, no? Si un de cada quatre habitatges principals que està en règim de lloguer a l'Estat està a Catalunya, doncs no vull dir que també és normal, perquè no ho és de normal, perquè jo voldria desnonaments zeros, perquè darrere de cada desnonament hi ha un drama familiar, doncs és normal que liderem aquestes estadístiques. En tot cas, comentar-los, vull dir, l'any passat vam destinar, entre els ajuts ordinaris al lloguer i els ajuts urgents preventius per evitar desnonaments, vam destinar 140 milions d'euros, la xifra més important mai destinada a aquesta qüestió. I estem treballant des del punt de vista preventiu i estem treballant des del punt de vista ja també de reactiu, amb unes dificultats evidents de trobar, fins i tot en el parc privat, habitatges de lloguer que els propietaris vulguin posar a disposició de l'administració o de les administracions per reallotjar o ubicar aquestes persones, doncs, que perden l'habitatge.
Senyor Carles Sala, secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre avui al matí a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vostès. Bon dia.